Obrim l'espai Salut Integrativa amb Alejandro Sanz. Bon dia.
Bon dia, Mari Carmen. Com va?
Molt bé, benvingut. Una setmana més. Avui anem a parlar d'energia.
Anem a parlar d'energia i de la gran protagonista, bueno, de les grans protagonistes del nostre organisme des de la cèl·lula, que són les mitocòndries.
Perfecte.
Ho havies escoltat
sí.
alguna vegada?
Sí.
Què saps de mitocòndries?
Que és el que dona l'energia, no?
Bueno, pues sí. A escala general diríem que són les fàbriques de l'energia, ja que el 90%, ojo, 90% de l'energia que puguem tindre
sí.
depèn del seu bon funcionament. Així que quan parlem d'energia en psiconeuroimmunologia sempre diem que tot és energia. Vol dir que si el nostre organisme és capaç de reclutar energia per a tots els òrgans i per a totes les funcions, mai té este problema de supervivència que vos conte, que moltes vegades per a tindre actiu el sistema immunològic perquè tinguem mal intestí, perguem capacitat, per exemple, intel·lectual, de concentració, perguem múscul, funció de fetge. Per què? Perquè falta energia. I com me falta energia, tinc que triar en quines zones del meu organisme fiquem més energia i quines tenen que prescindir d'ella per a poder alimentar el nostre sistema immunològic, que, com t'explica mil vegades, és egoista. I tenim que tindre sempre ben fort i a voltes tenim que perdre el resto d'òrgans a favor de d'aquesta energia. Aleshores, un gran recurs i una estratègia molt intel·ligent és fer que els nostres pacients milloren la seva energia en general, o l'energia vital. Imagina't que podrem tindre un numeret les persones
sí.
que diguera quanta energia tenen. Veuries pel carrer la gent que fica un 10, hi ha gent que ficaria un 70, hi ha qui ficaria un 80, hi ha qui ficaria un 3.000, un 5.000...
No.
I diries, ostres, segur que el que fica 5.000 funciona tot molt millor que el que fica un 10, veritat?
Clar.
Pues aquesta reflexió és important, ja que totes les noves investigacions i els nous estudis d'evidència, quan te dic nous, me referisc a nous, estem parlant de molt després de 2010, des de 2010 a 2020, s'ha ficat com a gran diana terapèutica aquestes mitocòndries, que són el que es coneixen com orgànuls. Orgànul és una executiva part dins de la cèl·lula. Quan nosaltres tenim 37 bilions de cèl·lules, en B, bilions, o sigui, 37 milions de milions, doncs pues imagina que dins, de mitjana, tenim entre 300 i 3.000 mitocòndries. Uau, és al·lucinant. Imagineu-se la importància que té aquesta organel·la per a la salut general de l'organisme. Ja veuràs que en la majoria de malalties associades a l'envelliment cursen amb problemes amb les mitocòndries. Que interessant, veritat?
Sí.
Pues aquestes utilitzen el mitjà que li arriba a la cèl·lula per a convertir-lo en oxigen en energia. Així de fàcil. Són les nostres centrals energètiques. I estan involucrats, com te deia, en l'envelliment. O sigui, que qui té ben cuidades les mitocòndries envellix molt bé i té un rendiment, ja sigui intel·lectual, esportiu o el que siga, fabulós. Vale?
Val, sí.
Bueno, seguim un poquet.
A veure, va.
Com sempre m'agrada parlar un poquet d'història per entendre. Ai, però això, a quin sant ha anat a parar les sodis d'una cèl·lula i mos dona energia? Això se sap que ve de fa molts milions d'anys. Quan no hi havia oxigen, imagina't, les cianobactèries que es coneixen començaran a produir O2, oxigen, a través de la fotosíntesi. Este procés de la història es va conèixer com la gran oxidació. Què vol dir? Que així, en aquest moment, les mitocòndries eren independents. O sigui, eren orgànuls que pràcticament ells s'apanyaven a soles. Què passa? Que les cèl·lules volien viure juntes i passar de cèl·lula única a organisme multicel·lular, com som els humans.
Uh-huh.
L'humà ja em dic que tinguem 36 milions de cèl·lules. Pues antes de començar tot, érem una cèl·lula que s'unia a una altra cèl·lula que començaren a unir-se a mitocòndries. I aquestes mitocòndries renunciaren a la seva vida per donar-nos energia. Entonces ja entenguem que elles estan dins de les nostres cèl·lules per ajudar-nos i la nostra cèl·lula a elles les protegeixen i li donen l'aliment que elles necessiten per a seguir vives. Bueno, quines funcions tindrien aquestes mitocondries a part de la producció d'energia? Però, per exemple, també estan involucrades en la síntesi d'hormones, com ja hem parlat, que les hormones són tan importants en la salut, quan te parla de testosterona o d'estrògens, aquestes mitocòndries també estan relacionades amb aquestes síntesis. Què vol dir? Que, per exemple, una dona amb un mal estat mitocondrial, amb una mala concentració o una mala disposició de les seues mitocòndries, podria patir molt abans problemes de la menopausa, per exemple. O sigui, que té un envelliment prematur a nivell ginecològic. Què te diré més? Que a dia d'avui estem estudiant com afecta això a la fertilitat femenina per l'edat. O sigui, esto que vos vaig explicar avui va estar molt relacionat en els tractaments que fem de fertilitat en les nostres dones, ja que les ajudem a tornar a aconseguir una edat mitocondrial adequada i, per tant, un reclutament de l'energia, ja que l'energia ho és tot. Si l'organisme té una crisi energètica, normalment no pot ser fèrtil per el bé de la mare, pel bé del bebè, en la natura parla.
Sí.
Què més fa aquestes mitocòndries, aquestes fabriquetes d'energia? Regulen el calci. Així que tot el que parlem d'enfermetats del calci, que vegem com la dona es deteriora tan ràpid, els seus ossos, i que no entenguem què se passa, que ens diuen que cal prendre làctics, que són és la llet el problema. Ja sabeu que a dia d'avui això ja sabem que no és així, i que les mitocondres també estan involucrades en aquesta regulació del calci celular i junt a la vitamina D, la del sol, perquè sabeu que parlem molt d'ella. També ens ajuda en el tema de la neteja hepàtica. Quan vos he parlat del fetge i de la importància que té el nostre fetge per a netejar, doncs, aquestes mitocondries hepàtiques seran les que li donen energia al fetge. Així que, com no tinga bé les fàbriques d'energia hepàtiques, el meu fetge doncs, farà molt mal les tarees detox, no? De neteja, ja sigui metalls pesats, hormones, tòxics... Però, sobretot, sabem que està molt involucrat en el cicle de l'amoníac, que és en el metabolisme de les proteïnes. Bueno, seguim una altra de les funcions que és molt, molt, molt important, és que està involucrat en la apoptosis. Perdona per els noms, que
no,
entenc
no,
que són un poc raros, però...
Ja, però està bé saber vocabulari.
Així, exacte. I de cara a voler buscar un poc més d'informació, si algú li ressona, doncs aquest és un dels conceptes més actuals, que és parlar de l'apoptosis i de la mitofàgia o l'autofàgia mitocondrial. Que dius, uau, menudes parauletes. Pues resulta que això és el que està involucrat en la mort celular, o sigui, en la regulació de les nostres cèl·lules, el mecanisme que està relacionat amb el càncer. Mireu, sí, són importants aquestes noves evidències sobre les mitocondries, ja que també estaria relacionat amb el mecanisme que ens porta al càncer, que, com ja sabem, és una malaltia que està en augment i que cada vegada coneguem millor i que deguem començar a aplicar les noves investigacions i les noves evidències. Parlarem també de com la obesitat, l'altre gran mal de la nostra societat, veritat, si t'acabes de parlar del càncer, doncs cal parlar d'obesitat, ja que és la malaltia de les malalties, està molt relacionat amb la disfunció mitocondrial, ja que el problema és amb la insulina, la resistència a la insulina, no que era la diabetes, la dificultat que teníem per absorbir bé el sucre i que aquest sucre entra a la cèl·lula a donar-li energia. Aquest problema de resistència a la insulina derivat que deriva en diabetes tipus 2, una de les grans epidèmies del nostre país i del món desenvolupat, també estan relacionades amb aquesta disfunció mitocondrial. Així que ja tinguem tot el tema hormonal, el calci, el fetge, els mecanismes d'apoptosi relacionats amb el càncer, la fertilitat, l'obesitat, i trobem estudis d'evidència científica prou evident, molt forta, en fatiga crònica. O sigui, jo quan veig a una pacient, que la nostra primera pregunta és, com vas d'energia? Tens energia? T'alces amb energia? Doncs bé, tens ànims? Clar, evidentment, normalment la persona que pateix malaltia degenerativa crònica s'acostumbra a l'energia que té, però sap que n'ha perdut una animalada i que tampoc quadra que als 45 o als 50 o als 55 anys vivim a rastres. Aleshores, en aquests estadis de fatiga crònica també tindríem involucrades les mitocòndries. També amb la malaltia cardiovascular. El resto de malalties que tot el món patís, quan parlem és tot el deriva de l'obesitat, el càncer i, per suport, els problemes coronaris, no? Del cor, el ictus, tot això. També està relacionat directament amb les mitocòndries. Les malalties neurodegeneratives com el Parkinson o l'Alzheimer, inclús l'esclerosi múltiple o els problemes d'isquèmies, també estan relacionats amb la migranya. Com ja vos he dit, amb la infertilitat o les persones que envelleixen prematurament. Que te dic jo que la gent no s'ha donat compte, perquè com a nivell general està tot el món envellit prematurament, mal de muchos consuelo tontos. Jo sempre dic, tu compara't amb la persona que més bé coneixes que està, que la veus que està, pues compara't en ixa i dime com està. No te compares en la gent que tens alrededor que també està cansada, que no està motivada i que no està bé, perquè el ser humà realment té una quantitat d'energia que a dia d'avui no...
Tot això passa, Alejandro, quan la mitocòndria no funciona bé, no?
Sí, anem a dir que per el nostre estil de vida poc humà, ja saps, lo de l'estrès, l'alimentació, sí, la falta d'exercici físic, la falta d'exposició al fred, ho vaig a contar en seguideta.
Sí.
O sigui, tota la vida còmoda actual ens està fent molt de mal. Hi ha una frase que m'agrada, que és que en algun moment del camí parecemos haver confundido la comoditat con la felicitat.
Ja. Yeah.
I tot això que estem fent, de que ens ho estem ficant tan fàcil, que sempre mengem, vaig a dir, me menege lo justet, me conforme en caminar un poquet com a exercici, no prenc el sol, no vaig a la natura, tot això de l'estil de vida acaba afectant molt fortament a les nostres mitocòndries. Si vols que trie de tot això què és el que més mal li fa, jo me quedaria en el sedentarisme i la dieta alta en sucres i esto de estar menjant contínuament, que encara s'està ficant en dubte que l'espècie humana ha vivit en carència alimentària i que, per tant, en la carència alimentària ens trobem fort. I quan dic la carència me referís a lo contrari de l'opulència, no? De passar-se'n. El ser humà necessita lo just, ben repartit al llarg del dia, en dos o tres menjades, i amb una alta densitat nutricional. La densitat nutricional ve marcada per els aliments que de l'origen, no? El real food, la comida real,
sí,
el menjar no processat, i intentant que no vinga de fonts refinades del cereal, ja que és sucre. Per tant, deguem fugir de tant de sucre, de tant de sedentarisme, i com no, ho vaig a dir, l'estrès crònic. L'estrès crònic i la falta de descans acaba amb les nostres mitocòndries. I conforme anem perdent aquesta qualitat de les mitocòndries i la seva funció, i aquest numeret que vos he dit de l'energia vital va avall. Però el teu sistema immunològic sempre va necessitar una quantitat enorme d'energia. Per tant, quan menys energia tingues, cada vegada te queda menys energia per a funcions com ser feliç, poder dormir, poder tindre bé la pell, no trencar-te de genolls, no trencar-te de caderes, poder gestionar les digestions, la fertilitat, què vos pareix?
Per tant,
és important ficar-les a tope.
Clar, per tant, per a que funcionen bé, hem de cuidar l'alimentació, fer esport, fer exercici, no?
Aquest és no l'estil de vida que sempre parlem, com,
sí,
com a ferramenta fundamental.
Sí, sí.
Clar, vos volia acabar simplement això, ja que és molt interessant a nivell d'investigació, perquè és que s'està investigant molt al respecte. Ja has vist quines malalties, o sigui, pràcticament el 100% de tot el que ens preocupa als humans actualment està relacionat amb això de les mitocòndries. Així que no fiquem en dubte com el nostre estil de vida i alguns detalls més que vos vaig explicar en seguida són molt, 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 molt importants per a envellir en salut.
Val.
Jo dic que si eres gos, les teues mitocòndries se fan gosses. Si te meneixes i eres fort i motivat, les teues mitocòndries se faran com tu. Així que també reflexen les mitocòndries a l'amo. O sea, Són reflexes del teu estil de vida.
No, és com quan diuen
directe.
Que els gossos acaben pareixent-se als amos.
Sí, m'agrada el que t'ha dit per això, perquè ja,
sí.
A més és que ho veiem, eh? Acaben tallant-se el munyo igual. És que l'altre dia vaig veure a una persona que és que s'ha tallat el munyo del gos, que dic, que meravella. I mira, m'ho has dit tu ara i molta risa m'ha fet.
Sí.
Bueno, mira, com te deia, l'exercici aeròbic.
Sí.
Sempre parlem. Vale, l'exercici, sí, que és molt bonic. Pues jo és que caminar una hora, jo faig no sé què. Jo... Sí, està bé, està molt bé. Però l'exercici aeròbic, aquest de caminar un poquet, sempre cal complementar-lo amb intervals. Veritat que també t'ho he repetit, ho hem explicat diverses vegades, no?
Sí.
La importància que té de no fer un exercici continu.
Les sèries.
Fent sèries, ficant uns intervals d'intensitat, per exemple,
sí.
Si camine, corric un poquet, o faig unes sentadilles, o unes flexions, o uns bots, i torna a caminar, accelere el pas, frena el pas, trote un poquet, així obtinguem molt més beneficis, entre ells biogènesis mitocondrial i augment de la densitat mitocondrial. Aquestes mitocondries van a manar on se fiquen, quanta energia va tindre ixe teixit. Així que ens interessa tindre moltes mitocondries en la nostra grasa i aquesta grasa en el múscul, per a ser persones que tirem l'energia de la grasa i no del sucre.
Mm-hmm.
Que interessant, perquè així envellim molt espatllet. I de l'altra manera envellim molt ràpid, però molt. Ja veiem com estem generalment, entre els 40 i 50 anys. Eh? Estem, bàsicament, la majoria de la població en vellea total.
Mm-hmm.
Entrenament en bitxú. Ah, perdó, tinc que dir-te que el treball de la força és imprescindible.
Sí.
I quan parla de força, parla de força de braços, d'esquena, de core,
de cames,
de tot. Així que a ficar-se forts, no és negociable, és necessari. Entrenament en bitxú, ja que entrenem, de vegada en quan, si pot ser, uno de cada dos, de cada tres entrenes, atreviu-se a viure en bitxú, de veres. Jo no conec a ningú que s'hagi mort. Tot el món se creu que no va a contar-ho i després venen al·lucinats, diguem-ne, que increïble ha sigut l'experiència d'arribar fins al dinar, com el que fa un deport de risc, sense haver ingerit res, i sobretot s'estranyen d'aquesta sensació de lleugeresa, de dopamina, no? De motivació, de que no necessiten prendre el dinar, ja que el cos ha començat a utilitzar l'energia de la grasa gràcies a les mitocòndries.
Mm-hmm.
Has vist?
Sí.
Aquestes mitocòndries són les que ens ajuden a obtindre molta energia de la nostra grasa. I recordem que de grasa anem sobrats dins de l'organisme i de glucogen, que és d'on traguem el sucre, anem molt limitats. Estem predisposats a l'ús de la grasa. Per favor, ens manegem en ditxú, entrenem en ditxú i ens botem minxades per a poder obtindre energia del nostre greix per el procés de la beta-oxidació. Què més? Com t'ha dit fa un moment de la comoditat, ara que estem passant tots un poquet de fred, doncs vos vaig a dir que ens està anant molt bé per a la salut. Encara que parega el contrari, que deien que ens constipa... No, el fred no ens constipa. El fred el que ens fa és augmentar les estratègies per a obtindre el que es coneix com grasa marró o en castellà grasa parda.
Sí.
Per a l'obtenció del calor, no? Quan tinc fred, immediatament el meu organisme va a tremolar el múscul, cosa que va a cremar moltíssima energia, i a fabricar calor d'esta grasa marró. Per tant, les persones que ens exposem habitualment al fred, típicament deportistes, ja que el deportista normalment no té por en eixir en pantaló curt, o en manera curta a l'hivern, entrenar i pegar-te una xela, que arribes a ta casa, pues, primer eixes destemplat xillant i arribes en una sua i en una calor increïble. Pues ahir has fet un gran reclutament mitocondrial. Mireu que bé. Així que ha passat un poquet de fred. Hi ha persona que se podrà permetir més fred per el seu estat de salut, hi ha persones que podran permetir-se menys fred, i aquestes persones, pues, jo us diria que simplement viure amb un poquet menys de roba i menys de calefacció a casa per a sentir aquesta sensació de no comoditat. Ai, és que tinc fred. No, això no és fred. Que no tens calor, però no és fred. Estem molt mal acostumbrats i molt acomodats a la temperatura. També s'aconsella nedar entre 20 i 24 graus. que per exemple no seria l'aigua de la nostra piscina. La nostra piscina està més calenteta i no valdria. Però baños fríos, que es diu dutxa fria, entonces en el quan mos dutxem, ali ficar-li moral i un parell de minutets en l'aigua més vexelaeta està molt aconsellat. I per a...
Que ho aguantes, no?
Sí,
s'aguanta... És que dos minutets, tu dius dos minutets és molt, eh?
És molt, sí que és molt. Prova-ho i veuràs.
No, és que...
Se multipliquen per 10 minuts. Ai, se te lleven les ganes de dutxar-te, la veritat, però bé. És com tot, és entrenament, eh?
Ja.
Jo ho he fet a èpoques, de veres que al principi de l'hivern, a mi me, en el meu cas, a mi me costa molt, fins que m'habitué a les temperatures de l'hivern, i després ja quan me faig uns quants entrenos i ja m'ha gelat i ja estic acostumbrat a estar gelat, ja no li tinc por a la dutxa gelat. Vos ho recomano de veres, que encara que pareguen cosetes, que dius, que tonteries, no? Que detallets, que cosetes de l'estil de vida... Tot està en estudi d'evidència científica i tot està donant resultats. No ens quedem en pastilletes, quedem-nos en estil de vida. També és de veres que ara vos contaré quin tipus de suplementació va en este camí.
A veure, va.
Bueno, i pels campions, lo dels banys de gel, eh? Sí. Ahí, pels campions, bueno, sempre n'hi ha que tindre... El bany de gel ja és una cosa exagerada, està molt, en molts estudis, però bé, ja, ahí ja en som menys, és que anem a fer-ho. El ritme circadià. El ritme circadià era lo de el dia i la nit. Com està relacionat amb les persones que dormen bé i mengen en horaris adequats, o sigui, mengen de dia, estem fets per a menjar de dia, saps?
I, sí.
Per tant, les grans menjades nocturnes a la majoria d'individus podrien estar anant-li mal. És de veres que si ja que vore entre... A veure, si tu sopes fort i te senta bé i tal espermati bé, no hi ha cap problema. Però quan parlem dels horaris diurns de menjar protagonista, o sigui, les menjades més grans se deuen fer de dia, és per a les persones que ja sofreixen de dèficit d'energia, ja estan cansades, ja estan deprimides, ja tenen malalties com diabetes, bueno, tot el que us he contat. Així la importància de la nostra amiga, la melatonina, i en viure un estil de vida amb llum marcada per el dia i poca llum per la nit. Recordeu que la tele i el mòbil són llum. A partir de les 10 de la nit estem fent-vos mal quan estem cara a la tele o cara al mòbil. Fiquem pantalles, reduïm el brillo, o inclús n'hi ha gent prou fric. Jo no ho he fet encara, però algun dia ho farem i compraré unes ulleres que hi ha.
Sí.
No sé si ho has vist alguna vegada, però són unes ulleres xinà que solen ser o groguetes o taronja. Uh-huh. Que, clar, tu això t'ho fiques ja per la nit, per estar lent a casa i dona igual la llum que hi ha, el teu cervell no rep l'estímul llumínic que activa l'adrenalina i el cortisol i que facilitaria la secreció de melatonina.
Ja. Yeah.
Has vist que interessant?
Sí.
Tinc molts companys que, pues, que sí, que ho fan. Jo, com tinc bona son, realment no he tingut que optar mai per fer-ho, però és de veres que si en algun moment de la meva vida... tinguera una son inquieta o veig que no puc dormir, no dubtaria en fer-me unes ulleres d'estes. O, el que vos ha dit, làmpares de sal, no encendre les llums, estar tranquils per la nit, ja que el nostre cervell vol foscor i tranquil·litat i una menjar lleuger i molt sa per la nit per a dormir, per a poder fer una reposició de les nostres mitocondres. Les mitocondres viven i mueren com nosaltres. Entonces ja no és només tindre-les sanes, sinó que se puguen estar contínuament regenerant o inclús lograr que amb l'edat cada vegada tinguem una densitat de mitocondris, o sigui, cada vegada més mitocondris, més mitocondris, més mitocondries.
Per tant, com... la gent que, que ho necessite com a suplement hauria de prendre melatonina.
És que sí, però la melatonina és millor que intentem fer en estil de vida... Primer,
sí.
Regular el bioritme. Exercici pel matí, sol pel matí i el que t'he explicat. I les persones que el seu professional sanitari crega convenient l'ús de la melatonina. Sempre dic que estigava de supervisió perquè jo em trobo molta gent que ve de resàvia a la clínica i està fent autèntics desastres per no haver-se ficat en mans d'un professional i ha començat a agafar d'ací d'allà i és que això no me va, i això és així, i dic, és que no funciona així. No és, mira, això és bo per això, m'ho prenc, això és bo per allò. Oblideu-se perquè la salut real no va per aquest camí. És molt millor entendre quin és el teu tornillo desenroscat que començar a enroscar tots els tornillos del teu cotxe, perquè te tornaràs boig i gastaràs molta energia, molts recursos, molts diners i no vas aconseguir el resultat. Però que sí, que ja saps que la melatonina suplementa segura, però millor amb supervisió.
Val.
Després, dir-vos com l'alimentació que vos he explicat sempre, una base en el real food, en la comida real, que siga baixa en processats industrials, que siga baixa en farines, sobretot de trigo, o aquelles que contenen gluten, també, com vos dic sempre, els làctics industrials o els ensucrats, millor fora, ja que les mitocòndries mengen el que mengem nosaltres. Cal menjar bé perquè estiguin fortes i recluten mogolló d'energia per a nosaltres. A nivell de micronutrients, suplements, minerals, doncs vos vaig a contar de quins són els protocols que utilitzem a la nostra clínica amb resultats formidables i amb gran experiència clínica.
5 minuts, Alejandro.
Sí, perfecte. Vale, la Q10,
sí.
Veritat que ja te sona, la coenzima
sí.
Q10,
sí,
l'ubiquinol,
sí.
Cal comprar la forma reduïda i ens ajuda, per exemple, en el cor o en la fibromiatge, en la neurodegeneració, en el síndrome metabòlic, no? La hipertensió, el colesterol i tot això. Mengem fetge i cor. Ahir n'hem molta Q10. I si no, un suplement adequat. El àcido alfa-lipoico, vale, és super interessant i la seva versió en planta és el bròcoli i els espinacs. L'àcid alfa-lipoico el suplementem. Cal estar controlat la suplementació de tot el que vos estic dient. El magnesi, arxiconegut, espinaques, bledes, armeles, algues, l'advocat, el xocolate i la seva forma, el citrato o el bisglicinat, i les dosis pautades pel terapeuta. Les vitamines del grup B. Si mengem una alimentació real, de fulla verda, frutes, verdures, hortalisses, car, tubèrculs, arrels, ous, peix, mariscos, setes, tinguem grup B per avorrir, B1, B2, B3, B9, B12... Però vull dir-vos que la B9, que és el fòlic, i la B12 donen molts problemes en els nostres pacients. Moltes persones tenen polimorfismes MTHFR, que vol dir que tenen problemes en aquesta obtenció i en la regulació del fòlic i la B12. Solen tindre l'analítica, l'homocisteïna alta. És molt important demanar la homocisteïna als nostres pacients i també la B12 i el fòlic. Altre element fundamental que ens encanta és la PQQ, agarrat, la piroloquinolina quinona. Quasi res.
No vaig a repetir, eh?
La PQQ. La D-ribosa, que també vos he parlat d'ella. La D-ribosa.
Ah, ja.
La ribosa. Aquell sucre que donava tanta energia
sí.
que no segrega insulina. La creatina, que l'han conegut sempre els de gimnasos per el tema de la ganància muscular, però resulta que dona molta energia en el cervell i regenera l'ATP. Els meus atletes de rendiment estan amb creatina i els encanta. Junta la Q10 i l'àcid alfa-lipoic és un còctel energètic brutal. En les dones que estan cansades, en els homes que estan cansats, en els atletes, en persones que estan en èpoques d'alta demanda, de veres, és increïble com funciona. La carnitina, que s'ha conegut sempre com a cremador de grasa, ha resultat que val pa tot menys pa cremador de grasa. Així que gastem la carnitina en una forma anomenada fetil carnitina per a que pugui travessar la membrana hematoencefàlica del nostre cervell i ens ajude en l'energia de les nostres neurones.
Pues la L-carnitina que venen, no?
Anem a dir l'acetil L-carnitina. És una versió millorada.
Acetil,
val?
Sí.
I suplementarem en aquelles persones que ja diuen que estan cansades, que no estan bé, que porten mala dieta, que són els sedentaris a tots. Ja sabeu la meva opinió, per a mi una persona sedentària està malalta ja de per se. En enfermedad degenerativa, les persones que prenen estatines, les pastilles del colesterol, ojito, que cal donar-les coenzima Q10, sí o sí.
Sí.
Cuidado en els antiinflamatoris d'ús crònic o els antibiòtics. I a totes les persones de a partir de 50 anys, jo no ho dubtaria, les millors clíniques antiedat estan utilitzant aquests recursos i així vos els estic facilitant jo de manera gratuïta. De veres, són estudis molt actuals i que poca gent parla d'ells. Resum, dormir, controlar bé el sucre, exercici de qualitat, añadir mixi omega-3 que sempre vos parle,
sí.
I ese magnesi de qualitat, les vitamines del grup B, la carnitina, antioxidants com la curcumina, la quercitina o el sulforafano de l'aràndano. Ens encanta l'aràndano, eh? L'aràndano sí. Que veiem en el dia a dia, que és fabulós, hasta que tenen hipotiroidisme. La Q10 que vos he dit, l'àcid alfa-lipoic, els aminoàcids en pols, la fórmula GFS que utilitzem nosaltres és fabulosa. I com no, aprendre a meditar i, sí senyors, ens deguem fer massatges habitualment. No sabeu lo bé que li van els massatges al nostre organisme, al nostre sistema de la por, de l'ansietat, del dolor. I recordeu que està tot el que vos estic explicant se relaciona amb enfermetats que tot el món tenim por o que tenim a casa, con l'esclerosi múltiple, els hipotiroidismes, el càncer, l'Alzheimer, la fibromiàtria o els estats de fatiga crònica. Uno dels grans recursos actuals que estem utilitzant també en aquest cas són els olis ozonitzats, els jarabes d'ozono, que són brutals. Funcionen molt bé com a energia ràpida per als nostres pacients. I en això hem acabat.
Perfecte. Alejandro, anem a recordar que vos poden trobar en les xarxes socials Alejandro Sanz, Salut Integrativa, i també a Alberic.
Sí, me podeu trobar també en Instagram, Alejandro Sanz Fisio, i el meu Facebook personal, Alejandro Sanz García, que vos anime a que cliqueu una lupeta que fica i que fica a buscar en perfil i que qualsevol paraula clau de les que vos hagi ressonat o que vulgueu saber alguna cosa, la fiqueu, que vos van aparèixer un munt de posts compartits d'informacions que han anat trobant en l'última dècada, que l'anem a tindre ahí per a sempre i que ens ajuda a entendre molt millor la nostra salut. Recordem que deguem actualitzar conceptes i que la salut és pròpia de cada persona. Així que depèn de cadascú de vosaltres.
Alejandro, t'espere la pròxima setmana.
Molt bé, la setmana que ve un poc més.
I gràcies. Millor. Gràcies. Adéu.
Adéu.